Un tas par sumja.
Bona nit a tots i a totes. Ja esteu tots preparats?
Avui us acompanyarem la Rosa Maria i la Lola. O sigui que, atenció que comencem.
Hola, bona nit, menuts. Avui us llegiré un conte que porta per nom La bruixa i el gos curt de vista. Ja sabeu que de bruixes n'hi ha de bones i de dolentes. Ara descobrirem la d'avui com és. Escolteu amb atenció. Hi havia una vegada una bruixa molt lletja i molt dolenta. Aquí un bruixot encara més lleig i més dolent havia encantat. L'havia convertida en una estàtua de pedra i feia ja temps i temps que amb aquesta aparença presidia una petita plaça d'una ciutat mediterrània. De primer, la bruixa s'havia sentit plena de ràbia per la seva situació i amb ganes de fer mal a tothom que passava pel davant. Més endavant, la pluja i el vent que li desgastaven la pedra li endolciren també el cor i ara només desitjava tornar a ser de carn i ossos per a reparar totes les malifetes que havia obrat al llarg de la seva vida. Ho tenia molt difícil, però, perquè el bruixot havia fet que l'encanteri només es pogués trencar d'una manera, si algú se li asseia als peus i li deia una amoreta. Ben bonica! I és clar, la pobra bruixa, que era desdentegada i tenia un nas com una pastanaga i uns cabells com filferros, comprenia molt bé que si no és que li faltava un bull, ningú no complaria mai aquesta condició. Setmana a setmana, i més a més, els anys anaven passant sense cap canvi, fins que un bon dia amb el Dufa, que era un gos eixerit com un pèsol, però molt curt de vista, va decidir anar a viure a la ciutat. I, tot buscant algú que li volgués fer d'amo, es va posar a passejar-se per places i carrers. Tant de caminar li va fer venir gana i aviat va decidir buscar algun bar o alguna botiga de comestibles on li donessin una mica de menjar. Va mirar l'entorn i ves quina sort! A prop, molt a prop seu, va veure un rètol amb unes grans lletres vermelles que deien «Metro». «Mira que bé!» va fer, tot aclucant una mica els ulls per veure-hi millor. «Mercat!» «Un mercat! Segur que els botiguers em donaran alguna cosa!» En un tres i no res, ja era escales avall. I home, de fet, sí que era ple de gent aquell lloc. Però l'olor de menjar no en feia pas i així que es va acostar una parada, aquesta es va començar a moure's com si fos un tren i unes portes metàl·liques se li van tancar els nassos. A més, va sortir un home d'una mena de gàbia on venien bitllets i el va empaitar fins al carrer. Ell va sortir, cames, ajudeu-me, i sense entendre gens ni mica què havia passat, va quedar ben parat. «Buscaré alguna criatura», va decidir llavors. «Els nens sempre tenen més bon cor». L'orella sí que la tenia fina i de seguida va sentir unes veus infantils que venien del pati d'una escola. Així que hi va ser al davant, però va veure amb horror com un grupet de nois amb samarretes blaves i granes corrien darrere d'una espècie d'animaló blanc i rodó i l'ho donaven puntades de peu. Amb el Dufa es va omplir d'indignació. «I ara? Però què fan aquests brètols? Haig de salvar el pobre animal». Ràpidament, el gosset es va esmunyir per un forat i va córrer cap al mig del camp de futbol. No cal dir que el que va aconseguir va ser un cop de pilota que el va deixar mig estabornit. «Ai, ai! I que antipàtic que és tothom per aquí! Una velleta! El que haig de fer és buscar una velleta amable». Aviat la va veure. Per la vorera s'acostava una dona vestida de manera antiquada amb una gorreta de llana que li cobria els cabells blancs i que caminava amb l'ajuda d'un bastonet. El millor era, però, que portava un cabàs d'on sortia una deliciosa flaire de cansalada i de llangonissa. Amb el Dufa va començar a bordar amistosament i a fer saltirons al seu costat. La dona li va somriure i semblava que l'amistat anava prou bé fins que el quisso se li va ocórrer d'aixecar la pota del darrere en direcció al bastó, que ell es pensava que era un arbret i, esclar, davant dels crits de la dona es va allunyar tot ofès. Oh, quin mal caràcter! Tothom es pot equivocar. Em sembla que aquesta ciutat és plena de sonats. M'allunyaré del centre. Potser a les afores la gent serà més agradable. Camina que caminaràs, es va anar endinsant per carrerons i carrerons fins a arribar a on diríeu que va arribar? Doncs a una petita placeta, la de la bruixa encantada. Quan la pobra dona va veure com corria i saltava, li va doldre moltíssim ser de pedra i haver-se d'estar tan quieta i va desitjar més que mai que algú trenqués el malefici. De tant i tant i tant ho va voler que aquesta vegada ho va aconseguir. Amb el Dufa s'hi va acostar i fixeu-vos si n'era de curt de vista que només veure l'estàtua va exclamar: quina noia més bonica! Quina cara més dolça! Segur que aquesta no em farà fora! I va córrer a jeure-se-li en els peus. A l'instant, l'encanteri es va desfer i la bruixa va tornar a ser de carn i ossos. Estava tan contenta que no sabia què fer per agrair al gosset que l'hagués desencantada. Desitjava omplir-lo de regals i no sabia quins li agradarien més. Amb el Dufa, però, així que va haver sentit tota la història i va saber que havia tractat de noia bonica una bruixa amb nas de pastanaga, va tenir molt clar que necessitava una cosa. Només volia una cosa sola, unes ulleres. I a partir d'aquell dia, la ciutat va tenir dos habitants molt originals, segurament que únics al món. Una bruixa amb bon cor i un gosset que es passejava tot cofoi amb ulleres graduades. I conte contat, conte explicat.
Contes per somiar.
La llebre i la tortuga. Hi havia una vegada una llebre i una tortuga que sempre se les tenien. La llebre es burlava de la tortuga i li deia que era molt lenta. La tortuga, ben farta de les burles constants que li feia la llebre, li va dir:
d'acord, jo sóc més lenta que tu, però estic segura que en una cursa seria capaç de guanyar-te.
La llebre, quan es va recuperar del far de riure que es va fer, li va dir:
ha, ha, i tant, accepto el repte. A més de lenta et podré dir que ets ben ximpleta.
Van decidir demanar a la guineu que fos l'àrbitre de la cursa. A més, seria la guineu qui decidiria el camí i la durada de la cursa. Els dies van anar passant i la tortuga s'entrenava d'allò més dur. Cada dia sortia a córrer per preparar-se. Mentrestant, la llebre, que ho mirava des de lluny, li deia:
ja pots entrenar-te ja, però que no ho veus, que faràs el ridícul.
Això ja ho veurem, deia la tortuga ben animada.
Finalment, va arribar el gran dia. La guineu es va posar davant de la llebre i de la tortuga i els va donar la sortida.
Ja esteu preparats?
Sí?
Doncs som-hi. A la una, a les dues, a les tres.
La llebre, que va sortir rapidíssima de seguida, va agafar molt tros d'avantatge a la tortuga i, en veure com d'enrere anava la tortuga, va decidir que s'aturaria una estona a descansar. S'hi va posar tan còmoda que es va quedar adormida. La tortuga, en canvi, tot i que anava força lenta, no va parar ni un sol instant. Així doncs, i tal com diuen que de mica en mica s'omple la pica, la tortuga va anar fent tot el camí de la cursa. Quan la llebre es va despertar, va mirar enriure a veure per on anava la tortuga i no la va trobar. Va pensar que realment la tortuga era un animal lentíssim i anava a estirar-se per dormir una mica més quan de sobte se li va acudir de mirar endavant.
Ai, ai, mare, va esverar-se la llebre, però si la tortuga és a punt de travessar la meta.
És clar que no hi era rere meu. És a punt de guanyar-me. Aleshores la llebre va arrencar a córrer amb totes les seves forces, però havia dormit tanta estona que no va ser capaç d'enxampar la tortuga. Només va ser a temps de veure com la guineu penjava una medalla ben bonica del coll de la tortuga, que la proclamava com a vencedora indiscutible de la cursa.
On es va somiar?
Les set cabretes i el llop. Hi havia una vegada set cabretes que vivien en una caseta amb la seva mareta. Un dia la mare els va dir: «Filletes, me'n vaig a comprar. Mentre jo sigui fora, sobretot, no obriu la porta al llop». «I com sabrem que és el llop qui truca, mare?», li van preguntar. «Perquè el llop té la veu ronca i les potes negres», va contestar la mare cabra. I va fer un petó a les set cabretes i se'n va anar. El llop malvat feia temps que vigilava les cabretes. Per això, quan va veure que es quedaven soles, va llepar-se els morros de content i es va dir: «Aquesta és la meva. Avui dinaré cabretes ben tendretes». I es va acostar xinuxano a la caseta. El llop va arribar a la porta de la caseta i va trucar i va dir: «Cabretes bufones, sóc jo, la vostra mareta. Com podíeu venir a obrir?». En sentir aquella veu ronca, les cabretes van respondre: «Fora, llop malvat! Amb la teva babota no ens has pas enredat». El llop se les pensava totes i llavors va anar al poble i va comprar mel i clares d'ou, que fan la veu dolça i clara. Es va veure la barreja i es va dir: «Per fi, ara sí que les cabretes seran per mi». Perquè els llops, quan tenen molta gana, tenen molt enginy i pensen molt. Va tornar a trucar a la porta, però aquesta vegada les cabretes li van demanar que els ensenyés la pota. En veure-la tan negra i peluda, li van dir: «Fora, llop malvat! Amb aquesta pota no ens has pas enredat». El llop es començava a enrabiar. Cada vegada tenia més gana i no hi havia manera d'enredar aquelles cabretes. I si la mare tornava i no se les havia pogut menjar totes? Havia d'empescar-se alguna cosa. I va anar corrents a la botiga a comprar farina perquè les potes li quedessin ben blanques. Així doncs, les set cabretes van veure una pota blanca sota la porta i van creure que era la pota de la mare cabra. Però en realitat era la pota enfarinada del llop malvat. Les set cabretes es van pensar que la seva mare ja havia tornat i van obrir la porta. Quina sorpresa! Quina por! Aquella no era la mare cabra, sinó el llop malvat, que entrava d'un salt a la caseta i cridava: «Per fi! Ara sí que totes les cabretes sereu per mi!». El llop, enfadat i amb molta gana, va començar a córrer d'un cantó a l'altre, a empaitar les set cabretes per tota la casa, fins que les va atrapar i se les va anar empassant totes, d'una a una. Bé, gairebé totes. La més petita de les set germanes va amagar-se sota el llit i, quan la mare cabra va tornar, li va explicar el que havia passat. Mare i filla van sortir corrents i van trobar el llop, que feia la migdiada al peu d'un arbre. Estava tan tip que no es donava compte de res. Feia uns roncs, dormia. Però la mare cabra, que era molt llesta, i la cabreta petita, varen agafar un ganivet, varen obrir la panxa del llop, varen treure totes les cabretes que varen sortir d'una a una i varen omplir la panxa del llop plena de pedres. La varen tornar a cosir i, en despertar-se, el llop va pensar: «Aquestes cabrotes pesa més que 7 pedrotes. I se'm va anar a veure un pou, perquè, és clar, una digestió pesada l'única cosa que fa és molta set. El llop es va abocar per veure, però les pedres pesaven tant que el llop va caure dins del pou amb un gran crit i un fortíssim patatxap. La mare i les 7 filletes van córrer a veure què havia passat. En veure el llop malvat al fons del pou, es van posar a saltar i a ballar. I vet així un gat, i vet així un gos, i el conte de les cabretes ja s'ha fos. Bona nit! Thank you.